són les 7.
TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suà.
Bon dia. El Congrés dels Diputats derogarà avui la pròrroga dels lloguers, a no ser que hi hagi un acord in extremis amb Junts. El ple tombarà el decret llei per allargar 2 anys els contractes que acaben entre el mes de març i dia 31 de desembre del 2027. Segons reconeix el govern central, el més probable a partir d'ara és que siguin els tribunals els que hagin d'acabar per resoldre les pròrrogues que s'han sol·licitat des que el Consell de Ministres va aprovar el decret. Una situació que es produeix just quan hem sabut que les Balears són la comunitat autònoma o més persones cercaren el 2025 un habitatge sense èxit per mort dels preus elevats i quan, segons un informe de la UIB, els estudiants de la universitat viuen a casa dels pares i la majoria aspiren a ser funcionaris. Tot d'un en parlam en aquest dimarts, dia 28 d'abril. Diuen que el Parlament aprovarà la llei de cogestió aeroportuària amb els vots a favor de Més per Mallorca i Menorca i del Partit Popular.
Aquesta iniciativa permet que els aeroports de les illes puguin decidir sobre el sostre de vols i la seva capacitat de càrrega. Quan s'hagi aprovat la llei, haurà de validar-la el Congrés, ja que regula competències estatals.
I de l'educació avui torna a ser notícia al Col·legi Sant Pisà de Palma, on continua la vaga de famílies que denuncien ara la inacció de l'administració davant la situació del mestre Miquel Roig, Roldán, condemnat per assetjament a un menor.
La MIPA convocarà avui una reunió amb els pares i mares per decidir quines accions volen emprendre a partir d'ara. El govern insisteix que la norma actual no permet inhabilitar ni retirar un docent del lloc de feina mentre no hi hagi una resolució que ho determini.
També avui és el segon dia de la vaga dels metges. La primera jornada d'aquesta tercera tanda d'aturades deixa més de 2.700 consultes suspeses i una setantena d'operacions anul·lades segons les xifres de l'IBE.
Segons el sindicat mèdic Cimeval, entre un 60 i un 70% dels metges han secundat les protestes als hospitals i un 45% a l'atenció primària.
I avui també vos expliquen que els accidents greus durant la jornada laboral es varen reduir l'any passat al 2025 un 8% a les Balears.
Nevava prop de 90 durant el 2025, unes xifres que vos acostam aquest dimarts, que és el Dia Internacional de la Seguretat i la Salut Laboral.
A les 8:30 entrevistarem a la nova directora de l'IBASAL, la Coloma Margarita Capó. I en els esports, l'Illes Balears Palma Futsal visita avui la pista del COE de la primera divisió. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia. El mallorquín s'enfrontarà en el Ribera Navarra l'objectiu de sumar una victòria per assegurar la classificació per disputar el play-off pel títol. El tècnic Antonio Vadillo ha donat descans a jugadors importants com Alisson, Fabinho i Ribillos. Aquest partit començarà a les 8 del vespre i el podreu seguir, com sempre, en directe per IB3 Ràdio. I en futbol, a nit es va disputar l'Espanyol 0, Llevant 0. Amb aquest marcador, el Mallorca acaba la jornada a la 17a posició, amb 35 punts a un del descens. La zona vermella l'ocupen el Sevilla amb 34 punts, el Llevant amb 33 i l'Oviedo amb 28.
I tancam la portada amb la previsió del temps per aquest dimarts. Tomàs Salom, bon dia.
Bon dia. Avui jornada de temps amb variable i interval de núvols a Eivissa i Formentera en presència d'algunes boires. De fet, també es poden produir a punts del Llevant de Mallorca. En cas de tocar terra, aquestes sempre són mal d'esvair. I amb la presència també d'aquests núvols de base alta, interval de núvols que tindran tendència a viatjar cap al nord, a Mallorca i a Menorca, a partir de mitjan matí, migdia i durant el capvespre. Les temperatures avui, les màximes, tornen a quedar entre els 20 i els 26, puntualment els 27 graus a punts del ponent de Mallorca, també cap a l'oest d'Eivissa. Tot això amb aquest vent de component est en conjunt fluix, però en qualque cop moderat cap al sector de les Pitiuses. La situació marítima marcada per qualque ral de maró.
Són ara les 7:04, en Rafa Andrés al control tècnic i en Cristina Bausà, Caterina Bain, Toni Escanelles, en Cel López i Neus Pericàs. Començam.
Informatiu matí. IB3 Ràdio.
I avui estarem ben atents al que pugui passar al Congrés. El ple tombarà, a no ser que el govern de Pedro Sánchez tanqui un acord in extremis amb Junts. El decret llei per prorrogar 2 anys els contractes de lloguer que acaben entre el mes de març i el 31 de desembre del 2027 afecta més de 3 milions de persones a l'estat espanyol.
Un decret llei impulsat per sumar per contrarrestar els efectes de la guerra. El defensarà el ministre de Drets Socials, Pablo Bustinduy, i si no hi ha res de nou, el rebutjarà la majoria que suma formen el PP, Vox i Junts. Ara bé, en les darreres hores, Bustinduy s'ha mostrat obert a fer concessions en matèria fiscal als independentistes. De fet, bastaria la seva abstenció per aprovar el decret.
Está en vigor la prórroga de los contratos de alquiler que han solicitado vecinos y vecinas de este bloque. ¿Para qué? Para poder seguir quedándose en su casa, pagando religiosamente los alquileres. Mañana se vota esto en el Congreso. ¿De verdad la derecha y la extrema derecha van a ponerse del lado de los buitres financieros que están echando a las familias a la calle? ¿De verdad ese es el mensaje que le van a mandar a casi 3 millones de persones en este país?
El ministre de Presidència, Félix Bolaños, confirma que encara no tenen el suport necessari per convalidar el decret i insta els partits de la dreta a canviar la seva posició.
Es un real decreto ley en materia de vivienda que es del gobierno de España en su conjunto y estamos trabajando para conseguir mañana los apoyos y poder convalidarlo. Pero el debate no es ese. El debate es dónde coloca cada cual su prioridad, nacional o no. La prioridad del gobierno es defender el acceso a la vivienda a un precio razonable a las familias españolas. ¿Cuál es la prioridad de la derecha? ¿Proteger fondos buitre? ¿Proteger grandes tenedores?
En tot cas, si avui no hi ha cap moviment de darrera hora i es deroga el decret, l'executiu espanyol avisa que es donarà un escenari inèdit des del punt de vista jurídic. El més probable és que acabin assent els tribunals els que resolguin les pròrrogues sol·licitades amb l'aprovació del decret en Consell de Ministres.
I això quan hem sabut que les Balears tanquen el 2025 com la comunitat autònoma amb més persones que cercaren un habitatge sense èxit. El motiu no és cap sorpresa, és l'elevat preu dels pisos i les cases a les Balears.
Segons l'enquesta de condicions de vida de l'Institut Nacional d'Estadística, el 10,6% de les persones de 16 anys o més que es varen posar a cercar un habitatge a l'arxipèlag ho van fer sense èxit, seguit de Madrid, la ciutat autònoma de Melilla i l'arxipèlag de les Canàries, totes en percentatges que freguen aquest 10%. A la cua es troben els territoris d'Extremadura, Castella-La Manxa i Aragó, on la població que cerca un habitatge i no el troba és d'un 5%, la meitat que les Balears.
I precisament un informe detalla que l'estudiant de la UIB majoritàriament viu a casa dels pares, tria els estudis per vocació i utilitza de manera intensiva la intel·ligència artificial i en gran manera aspira a ser funcionari. Són les conclusions que s'han extret d'una enquesta que elabora la mateixa universitat, el Consell Social d'aquesta universitat de la UIB, a un univers de més de 2.000 alumnes i que indica que 6 de cada 10 estudiants de la UIB viuen a casa dels pares. Carme Moreno.
Aquestes són algunes de les dades més destacades del primer baròmetre sobre la percepció, els hàbits i les expectatives de l'alumnat que ha elaborat el Consell Social de la Universitat. El seu president, Antoni Bennasa, ha destacat també que un 52% dels enquestats orienten la seva carrera cap a la funció pública, una tendència que diu es dona especialment entre l'alumnat d'infermeria i medicina.
I amb educació també passa el mateix. Amb altres no tant, eh? Amb altres el tema de ser privada, en turisme, per exemple, no hi ha volta de fuga. S'estudiant d'unima, per exemple, privada, això està clar. I la de la politècnica pensa molt en privada, no? Jo crec que depèn de la circumstància que visqui l'estudiant i les perspectives laborals després de la feina.
Altres dades destacades són que l'alumnat de l'UIB fa un ús massiu de la intel·ligència artificial. 8 de cada 10 l'utilitzen per aclarir dubtes. Pel que fa a la llengua, predomina el castellà a casa i amb amics, un 48% i un 42% respectivament, mentre que a classe hi ha un equilibri de les dues llengües.
O sigui, inclús la gent està contenta com s'imparteixen les classes a la universitat, sigui en castellà o en català. I al final la llengua desitjada seguiria sent el català i el castellà està una mica per davall. O sigui, però són dades molt, 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 molt similars, que no crec que se puguin, diguéssim, fer crítica social. Al final és el que hi ha, no?
Bennasa també ha destacat l'alta participació, ja que més de 2.000 alumnes han contestat l'enquesta d'un total de 14.244 estudiants. El Consell Social de l'UIB vol elaborar enguany un baròmetre entre els docents.
I aquí a les Illes, la cita política destacada és avui al Parlament. La llei de cogestió aeroportuària tirarà endavant amb els vots a favor de Més per Mallorca i Menorca i del Partit Popular. La iniciativa, impulsada pels ecosobiranistes, permet que els aeroports illencs puguin decidir sobre el sostre de vols i també sobre la seva capacitat de càrrega. Una vegada aprovada la llei, l'haurà de validar el Congrés, ja que regula competències estatals. Marta Puyalto.
Lluís de Pesteguia, de Més per Mallorca, ha demanat el suport dels grups per posar fi, diu, al tracte colonial d'Aena cap a les Balears. A Pesteguia ha reclamat el vot al Partit Socialista.
Convidam a la resta de forces polítiques a sumar-s'hi, en pensant-se el ciutadà de les Illes Balears, en no pensar ni en seus interessos d'en Pedro Sánchez, ni de Maurici Lucena, ni de la resta dels aeroports de l'estat espanyol, ni dels accionistes d'Aena. Que parell mentida.
Però els socialistes asseguren que defensen un model alternatiu basat en el sistema de cogestió del País Basc. El portaveu adjunt del PSI, Marc Pons, creu que tanmateix el PP estatal no donarà suport a la llei que sortirà del Parlament.
Dius que solucionaràs els problemes d'adoració turística a través dels aeroports, si ets gestiones tu, i en canvi, amb allò que és competència, que és limitar l'entrada de vehicles, t'hi negues. El que cerquen són bombes de fum que permetin desviar l'atenció.
Marga Durán del PP ha insistit que cal limitar el creixement de vols i passatgers i assegura que la cogestió és clau per avançar cap a un model més sostenible i equilibrat.
Hem de dir que això s'emmarca dins l'estratègia global del govern de Marga Proens, com deia abans, per la contenció turística i un equilibri dins l'activitat.
D'altra banda, Manuela Canyadàs ha respost a la presidenta Proens que aquest cap de setmana ha qualificat de populista el concepte de prioritat nacional.
Ya está aplicando, gracias a exigencias de Vox en Baleares, una prioridad nacional. ¿Estamos diciendo que el gobierno de Marga Proens es populista?
Canyadàs ha assegurat que aquesta prioritat ja s'aplica a Balears gràcies a les exigències de Vox al PP per establir requisits de residència per poder accedir a prestacions o habitatge protegit.
També avui el Consell de Mallorca aprovarà de manera previsible i durant un ple extraordinari durant l'hora baixa el seu pla d'ajudes socials per pal·liar les conseqüències econòmiques de la guerra a l'Orient Mitjà. Aniran dirigides especialment als més vulnerables. Per accedir-hi es requerirà una residència mínima legal de 5 anys a l'illa. Tot mentre el govern de Marga Proens cerca el consens dels grups parlamentaris per un nou paquet de mesures d'escut social.
La consellera de Família, Sandra Fernández, s'ha reunit amb socialistes, ecosobiranistes, Unides Podem i Populars. L'esquerra acusa l'executiu de voler perjudicar els més vulnerables. Són Amanda Fernández, del PSIP, i Marta Carrió, de Més per Mallorca.
No podem tancar els ulls davant que el Partit Popular deixarà de fora les persones que més ho necessiten, les més vulnerables. Per tant, el nostre vot serà molt més difícil de poder-li donar suport.
Creiem que és importantíssim sostenir la ciutadania d'aquest país, perquè això llavors genera pobresa, genera dificultats de convivència, genera situacions d'exclusió.
El popular Pedro Álvarez assegura que l'esquerra no vol dialogar i critica que volen imposar les seves iniciatives de manera unilateral.
Ja me sap greu que s'hagi aprofitat la bona voluntat del govern, la bona voluntat de la consellera de Serveis Socials, que ens ha convocat en aquesta reunió per cercar punts en comú, per exposar, ja avançar-se, exposar propostes de forma unilateral davant de l'opinió pública, quan no s'ha arribat a aquest tipus de consens.
La consellera Fernández té previst reunir-se avui amb Vox.
Són ara les 7:13.
Comença la temporada nàutica amb el Palma International Boat Show. Del 29 d'abril al 2 de maig, Palma es converteix en el centre del món nàutic. Hi trobaràs les darreres novetats en embarcacions, innovació, equipament i serveis i la major exposició de velers de gran eslora de la Mediterrània. Sent la passió per la nàutica a Palma. Govern de les Illes Balears.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Frustració i malestar per part de les famílies que han denunciat la inacció de l'administració davant la situació del mestre Miquel Roldán, condemnat per assetjament a un menor que actualment cobreix una substitució al centre Son Pisà de Palma. La MIPA del col·legi explica com a representant de les famílies convocarà avui una reunió amb els pares i mares per decidir quines accions volen emprendre a partir d'ara. El govern insisteix que l'actual normativa no permet inhabilitar ni retirar un docent del lloc de feina mentre no hi hagi una resolució que ho determini.
Després de la reunió amb la Conselleria d'Educació, les associacions asseguren que no han rebut cap resposta nova. Diuen que la Conselleria no està fent cap passa efectiva per resoldre el conflicte. Vero Fiol, portaveu de l'AMIPA de Son Pisà, explica que les famílies es reuniran per decidir si continuen amb la vaga.
Nosaltres som representants de les famílies, així que el que ens toca ara és parlar amb elles. Hi ha molta crispació en el centre, les famílies no senten el centre com un entorn segur.
Mentrestant, la vaga al centre es manté, tot i que això suposa problemes per conciliar a moltes famílies. Ahir només la meitat dels alumnes van assistir a classe. El malestar també s'ha fet visible amb cartells penjats a les barreres de l'escola i amb una recollida de firmes. La FAPA Mallorca ha reiterat el suport a la MIPA del centre i el seu director, Miquel Àngel Guerrero, diu que continuaran pressionant perquè la conselleria actuï.
La conselleria segueix dient que no té cap manera, cap argument ni cap eina jurídica o normativa per poder impedir que aquesta persona estigui, com està fent, bloquejant completament un sistema educatiu. Un centre educatiu que ha hagut de cancel·lar activitats, que té una acampada en previsió que segurament no podrà fer, que tenim la meitat de centre educatiu que no està anant a classe, una persona que fa classe amb 4 nens a la seva aula i que, a més, està generant un malestar més que evident en tot el claustre. I així ho han manifestat membres de l'equip directiu que han vengut.
Inicialment, el contracte de substitució de Roldán acabava avui, però es desconeix si finalment serà així, perquè això depèn de la baixa que cobreix.
Després de la reunió, el Departament d'Educació no ha volgut fer declaracions i s'ha remès a les manifestacions que havia fet al matí el conseller Antoni Vera.
Vera diu que entén el malestar de les famílies alhora que reclama al govern central celeritat per modificar la normativa.
Però nosaltres que demanem a la ministra que ja no esperi més, que és un avantprojecte de llei molt fàcil, és molt clar, és modificar un sol article que ho pot dur la setmana que ve al Consell de Ministres. I li demanem, per favor, a la ministra que exerceixi les seves competències.
Educació descarta activar una nova avaluació psicològica del docent i insisteix que la normativa actual no permet inhabilitar-lo.
També un centenar de mestres d'escoletes de 0 a 3 anys convocats per Comissions Obreres, UGT i l'ESTE, han reclamat a la seu de les diferents patronals a Palma l'aprovació d'un conveni autonòmic propi d'infantil. Ho han fet amb camisetes grogues i amb el lema ja n'hi ha prou.
Pepa Rami, responsable del sector de 0 a 3 anys de Comissions Obreres, ha explicat la necessitat d'arribar a un nou marc de regulació.
Estan fent feina, una feina educativa, estem xerrant d'un cicle educatiu. Des de fa més de 3 anys estem posant damunt la taula aquesta reivindicació d'un conveni, un conveni digne que sigui equiparable a una etapa educativa, amb uns sous dignes i amb unes condicions sociolaborals dignes.
Les educadores denuncien que la seva situació és precària i insostenible.
Les patronals ara s'estan guardant un poquet... Què te diré jo? No són capaços d'abordar aquest conveni perquè no els interessa econòmicament. Vull dir, la conselleria també està que vol donar la passa, però tampoc no la dona, i veurem, a mi, què passa.
Primer de tot, demanant per ells, per menuts, perquè necessiten unes condicions dignes, i després també per nosaltres, que al final som persones, tenim famílies i tenim dret a viure. I aquí a Mallorca és impossible viure en el nostre salari.
La setmana que ve preveuen continuar amb les mobilitzacions.
I a Menorca el Consell complementarà la gratuïtat de les escoles 0-3 per aquest curs lectiu. Es finançaran 2 hores addicionals, la matinera i migdia, per assegurar l'accés universal. El responsable de l'àrea d'educació, Joan Pons, diu que l'aportació addicional serà d'1 milió d'euros.
Hem aprovat una aportació d'1 milió d'euros per tornar a fer gratuïta l'educació infantil 0-3 per a les famílies menorquines. El compromís del Consell Insular en l'etapa infantil 0-3 es ferma.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I avui és el segon dia de la vaga de metges. La primera jornada d'aquest mes d'abril deixa més de 2.700 consultes suspeses i una setantena d'operacions anul·lades, segons l'IB Salut. Es tracta de la tercera setmana que els facultatius s'aturen enguany davant la manca d'acord amb el Ministeri de Sanitat en la negociació de l'Estatut Marc.
Aquesta situació, que es perllongarà fins dijous, dia 30 d'abril, ha obligat a suspendre operacions quirúrgiques no urgents. A més, s'ha registrat un alt nivell d'anul·lacions de consultes externes que se sumen a l'impacte acumulat de vagues anteriors, un fet que incrementa de manera significativa la llista d'espera.
També tenen dret, no? Vull dir, clar, que no, a ningú li agrada que li anul·lin la visita.
Una hora y media esperando en el pasillo para que no haya médico en la sala.
Hay huelga y han cancelado, no pasa nada.
M'ha donat una cita per la setmana següent i suposadament pues sí que hi serà.
Unes protestes que, segons el sindicat mèdic Cimeval, han secundat entre un 60 i 70% dels metges als hospitals i un 45% d'atenció primària. El president de Cimeval, Miguel Lázaro, assegura que les negociacions no avancen pel tarannà, diu, poc dialogant de la ministra de Sanitat, Mònica García. Per això reclama Pedro Sánchez que agafi les regnes per desencallar el conflicte.
De nuevo disculpas, porque es verdad que esta huelga lo que está haciendo es aumentando la lista de espera, pero si hay una responsable a la cual, por cierto, ayer le pedimos la dimisión, ayer, y, o viene el cese a Pedro Sánchez, que la cese es a una ministra que es médico, que va a pasar a la historia por ser la ministra médico a la cual se le hacen huelgas, una huelga nacional.
La consellera de Salut, Manuela García, ha lamentat que des de l'inici de la vaga s'han anul·lat 50.000 actes assistencials. És per això que ha tornat a demanar a la ministra que s'assegui a negociar amb el comitè de vaga.
Una jornada que no tenía que haber ocurrido en estos momentos. Creo que la ministra de Sanidad tendría que haberse sentado de una manera proactiva, ¿no?, con todos los sindicatos y llegar a un acuerdo, que es lo que estamos exigiendo desde el principio. Pero bueno, lo que demuestra también es que para el gobierno de Sánchez la sanidad no es una prioridad.
Per part seva, la ministra de Sanitat ha carregat contra el comitè de vaga perquè, ha dit, ha sobrepassat línies vermelles amb reivindicacions il·legals. Segons García, aquesta posició tan sols obeeix a mantenir el conflicte viu.
A mí un comité de huelga, si me pide que haga cosas ilegales o que invada otras competencias o que transgreda otras leyes, pues es que no le puedo decir que sí, ¿no? Y cuando alguien viene a una mesa de negociación y te pone como líneas rojas cosas que son ilegales, pues no quiere negociar, quiere mantener el conflicto vivo.
Els metges faran vaga fins al pròxim dijous amb concentracions davant les portes dels hospitals cada dia a les 8:30 del matí. Si no hi avanços, tornaran a aturar entre els dies de 8 i 22 de maig.
I encara en clau laboral. Comissions Obreres fa una crida a la mobilització ciutadana pel 1 de maig, aquest divendres. Els sindicats sortiran al carrer sota el lema Salari, Habitatge i Democràcia.
Una mobilització que pretén posar el focus en els tres grans pilars conflictius d'aquest moment de la situació actual. José Luis García, secretari general de Comissions a les Balears, fa una reflexió sobre com l'acció del govern no va en consonància, diu, amb les necessitats reals de la ciutadania.
Un model econòmic que, tot i que fa 2 anys se va iniciar un procés de transformació d'aquest model, el que veiem, la realitat, és que les polítiques que s'estan posant en marxa, l'acció de govern, no va en la direcció correcta des del punt de vista de Comissions Obreres.
I a Eivissa continuen les festes d'obertura de les grans discoteques. Ahir va ser el torn de DC10 a Sant Jordi, al final d'un cap de setmana de fort impacte econòmic per les empreses del sector de l'oci i de l'illa en general. Es calcula que hauran passat per Eivissa 30.000 persones fins dijous.
L'aforament del DC10 és de 4.000 persones i les entrades, d'un cost de 107 euros, estaven exaurides des de feia dies en la seva venda per internet. La festa va començar a les 4 de l'hora baixa, envoltada d'un gran desplegament d'efectius de la Guàrdia Civil que feien controls de droga al pàrquing. Es tanca amb aquest cap de setmana dels openings de les grans discoteques a Eivissa, a excepció d'Amnèsia, que obrirà 19 de maig. A la cua d'entrada, al DC10, han trobat tot tipus de nacionalitats i gran devoció per a aquesta festa, la del Circo Loco.
Es algo de la isla icónico y a mí me gusta cada año venir.
Por la música, la gente, viene mucha gente local de la isla y no sé, es la mejor, para mí es la mejor de todas.
Estoy aquí por la temporada y disfruto la fiesta.
Passen 23 minuts de les 7 del matí. I s'ha identificat una nova víctima a Son Coletes, a Manacor. Toni Sitges Febrer era el delegat de l'Ajuntament Republicà a Son Macià fins que l'empresonaren a Manacor i el varen executar a Son Coletes l'any 1937, quan tenia 46 anys.
I ara les restes han estat identificades a la fossa, segons ha confirmat el govern, ho explica Francesc Ramis, director general de Relacions Institucionals.
La família ens va donar un ADN i després d'aquestes comprovacions han pogut identificar que era aquesta persona.
Des que van començar les exhumacions s'han aconseguit identificar 68 cossos entre els centenars de víctimes localitzades. Tot això quan els arqueòlegs han trobat també restes òssies a la fossa que s'ha obert a Son Cervera, però que encara no s'han determinat si pertanyen o no a les víctimes del franquisme. Aquesta excavació forma part del 5è pla de fosses que es farà en dues fases diferents i que preveu actuar a finques de fora vila també, on els testimonis ubiquen també enterraments.
I el Senat ha votat en contra de condemnar l'actitud del president del Parlament, Gabriel Lecent, quan va esqueixar la fotografia de les Roges del Molina.
Era una iniciativa del grup integrat per Esquerra Republicana i Bildu, així defensava el senador Joan Caralta a la Comissió Constitucional de la Cambra Alta.
No respaldar esta moción, como otras en el mismo sentido, es ciscarse en la memoria democrática y en la mayoría de los ciudadanos de este país.
El senador illenc Miquel Jerez, del grup popular, que té majoria absoluta al Senat, ha defensat el seu vot en contra perquè la iniciativa anava més enllà d'uns fets concrets.
Este salto de lo concreto a lo general, de lo puntual a lo estructural, es el que merece una reflexión pausada. Porque una cosa es reconocer que un hecho no debería haberse producido, y lo hacemos, y otra cosa es reconocer que el problema es sistémico. En España no existe un problema institucionalizado de odio.
La polèmica es va iniciar en un ple del Parlament del juny del 2024. El president de la cambra, Gabriel Lecent, de Vox, va rompre el retrat de les Roges del Molinar quan l'intentava arrabassar de l'ordinador de la socialista Mercedes Garrido, uns fets pels quals té un judici pendent.
I avui també vos explicam el nou capítol, el conflicte de l'enderrocament de Sa Feixina. L'Ajuntament de Palma ha interposat un recurs d'alçada contra la inclusió del monòlit al catàleg estatal de símbols contraris a la memòria democràtica, que implica la seva eventual retirada.
Cort considera que si l'executiu espanyol continua amb el procés de fer desaparèixer el monument, podria estar incorrent en un delicte de prevaricació. L'Ajuntament sosté que la resolució dictada el 26 de març passat per la Secretaria d'Estat de Memòria Democràtica contravé de forma directa resolucions judicials fermes. A aquest element s'ha d'afegir que aquell mateix dia el ple municipal va atorgar a l'obelisc la màxima protecció patrimonial.
I passen 30 segons a les 7:26. És el moment ara de fer un cop d'ull. Començam a la premsa, començam, Caterina, per l'editada aquí a les Balears.
Ho feim avui per Diario de Mallorca, obre avui en portada amb habitatge, en tema d'habitatge. El PSOE denuncia que 7 pisos de protecció oficial d'Esjonca de la barriada de Palmes venen en aquests moments per més de 2 milions. De fet, segons els socialistes, es comercialitzen com a habitatge lliure. I com a imatge principal d'aquest diari, el rector de Santa Pons ha tancat el campanar a demanda del veïnats que s'han queixat per massa renou. Finalment, també destaca que en aquesta tercera setmana de vaga de metges, quasi 3.000 cites i operacions han estat suspeses, tal com vos hem avançat notícia, que també apareix a última hora la portada. Ara bé, com a titular principal, avui llegim que el PP i el PSIP donen aire al govern per acabar l'any sense pressupost. I a la premsa digital, Mallorca Diario, destaca que el PP, més per Mallorca, critica en AENA pel seu tracte, diuen, colonial, diu ara Balears. A més, a Palma, Cort recorre la resolució del govern per retirar, diuen, el monòlit de Sa Feixina. OK Baleares destaca que centenars d'expedients penals han estat abandonats i sense tramitar dins les bosses, diu, de súper a l'Audiència de Palma. I l'Ara Balears, una història de vida d'una persona migrant de Ghana a Mallorca per acabar al carrer en 18 anys. Només vull una vida normal. Anem al Menorca. Costes rebutja donar el tracte de zona urbana a Sant Esteve i a Fonduco i a la comissaria de Mou, un edifici que costarà 13 milions d'euros. El Diario i el Periódico d'Ibiza i Formentera obren amb imatges dels premis gastronòmics als bars i restaurants també de la ciutat. I en successos, el govern denunciarà Utsar, que és la constructora que reformava l'edifici que va explotar la setmana passada.
I sapiguem que és el més destacat ara de la premsa estatal.
I començant pel Diari del País, s'arranca amb la notícia que les empreses començaran una batalla judicial per reclamar danys per la pagada general d'ara fa tot just un any. Tema que també comenta El Mundo, juntament amb la notícia que Vox va pressionar, diuen, dirigents de la cúpula perquè fessin fora Javier Ortega Smith. I per altra banda, l'ABC i La Vanguardia comparteixen argumentari, obren amb una mirada, diria, més internacional. La justícia del Països Baixos ha admès de fet l'embargament de l'emblemàtica seu de l'Institut Cervantes a Utrecht i, pel que fa als Estats Units, a la temàtica principal, Cole Allen ha estat l'acusat d'intent, ha estat acusat d'intent d'assassinat a Trump, a Donald Trump, el president del govern dels Estats Units, fet que podria que s'enfrontàs a cadena perpètua.
I també és el més destacat de la premsa de tirada estatal avui amb qüestions diverses, entre les quals aquest un any des que es va produir la històrica apagada general. D'aquí 30 segons arribarem a les 7 i mitja.
Divendres a les 7 de l'hora baixa torna Esports 3 en Joc amb el futbol de primera divisió.
Benvinguts a Esports 3 en Joc.
El Mallorca cercarà aferrar-se a la permanència en un altre partit clau.
Creo que no suma puntos, suma experiencia y hay que crecer en la derrota.
En directe i des de l'estadi de Montilivi, Girona, Real Mallorca.
Segueix la prèvia en les nostres seccions, el partit amb la màxima emoció i l'anàlisi tècnica amb els millors comentaristes.
Tot a IB3 Ràdio i al YouTube d'Esports IB3.
I són ara les 7 i mitja. Repassam els principals titulars. El Congrés dels Diputats derogarà avui la pròrroga dels lloguers a no ser que hi hagi un acord in extremis amb Junts. El ple tombarà el decret llei per allargar 2 anys els contractes que acaben entre el mes de març i dia 31 de desembre del 2027.
Segons reconeix el govern central, el més probable a partir d'ara és que siguin els tribunals els que hagin d'acabar per resoldre les pròrrogues que s'han sol·licitat des que el Consell de Ministres va aprovar la norma.
Una situació que es produeix just quan hem sabut que les Balears són la comunitat autònoma on més persones cercaren el 2025 un habitatge sense èxit per mort dels preus elevats i quan, segons un informe de la UIB, els estudiants de la universitat viuen a casa dels pares i la majoria aspiren a ser funcionaris. Antoni Van Nàsser és el president del Consell Social de la Universitat.
I amb educació també passa el mateix. Amb altres no tant, eh? Amb altres el tema de ser privada, en turisme, per exemple, no hi ha volta de fuga. S'estudien d'unima per ser privada, això està clar. I la de la Politècnica pensa molt en privada, no? Jo crec que depèn de la circumstància que visqui l'estudiant i les perspectives laborals després de la feina.
I el Pla del Parlament aprovarà avui la llei de cogestió aeroportuària amb els vots a favor de Més per Mallorca i Menorca i del Partit Popular.
Aquesta iniciativa permet que els aeroports de les illes puguin decidir sobre el sostre de vols i la seva capacitat de càrrega. Quan s'hagi aprovat la llei, l'haurà de validar el Congrés, ja que regula competències estatals. Són Lluïsa Pesteguia, de Més per Mallorca, Josep Pons, del PSIP, que hi votarà en contra, i Marga Duran, del Partit Popular.
Convidam a la resta de forces polítiques a sumar-s'hi. En pensant-se el ciutadà de les Illes Balears,
dius que solucionaràs els problemes de duració turística a través dels aeroports, si te gestiones tu, i en canvi, amb allò que és competència, que és limitar l'entrada de vehicles, t'hi negues.
Hem de dir que això s'emmarca dins l'estratègia global del govern de Marga Proens, com deia abans, per la contenció turística i un equilibri dins l'activitat.
I de l'educació avui torna a ser notícia. El Col·legi de Sant Pisà de Palma continua la vaga de famílies que denuncien la inacció de l'administració davant la situació del mestre Miquel Roldán, condemnat per assetjament a un menor.
Vero Fiol, portaveu de la MIPA, convocarà avui una reunió amb els pares i mares per decidir quines accions volen emprendre a partir d'ara.
Nosaltres som representants de les famílies, així que el que ens toca ara és parlar amb elles. Hi ha molta crispació en el centre, les famílies no senten el centre com un entorn segur.
D'altra banda, el conseller d'Educació, Antoni Vera, insisteix que la norma actual no permet inhabilitar ni retirar un docent del lloc de feina i urgeix el govern central a canviar-la.
Però nosaltres que demanem a la ministra que ja no esperi més, que és un avantprojecte de llei molt fàcil, és molt clar, és modificar un sol article que ho pot dur la setmana que ve al Consell de Ministres. I li demanam per favor a la ministra que exerceixi les seves competències.
I també avui és el segon dia de la vaga dels metges. La primera jornada d'aquesta tercera tanda d'aturades deixa més de 2.700 consultes suspeses i una 70 d'operacions anul·lades.
metges.
Segons el sindicat mèdic Cimeval, entre un 60 i un 70% dels metges han secundat les protestes als hospitals i un 45% a l'atenció primària.
I avui també vos expliquen que els accidents greus durant la jornada laboral es varen reduir l'any passat un 8% a les Balears.
Nevava a prop de 90 durant el 2025, unes xifres que vos acostam avui, que és Dia Internacional de la Seguretat i la Salut Laboral.
A les 8:30 entrevistarem a la nova directora de l'IBASAL, la Coloma Margarita Capó, i d'aquí uns minuts serem en directe al Cúdia, on avui hi ha una nova reunió informativa per parlar sobre el polèmic traçat del segon cable que connectarà Mallorca amb la península. Abans, però, parlem del temps. Avui serà dia de canvi, creix la inestabilitat. Tomàs Salom, bon dia.
Bon dia, avui jornada d'ambient variable. No esperam a precipitacions, però sí que podrien tenir algunes boires marítimes, alguns estrats que en cas de tocar terra sempre són mal desveïdes. Podrien produir cap a les Pitiuses, també a llevant de Mallorca, i amb la presència també d'aquest nígul de base alta i níguls que avançaran cap al nord, sobretot a partir de mitjan matí, migdia i durant el capvespre, Mallorca i Menorca podrien deixar el cel parcialment enterbolit. Les temperatures màximes de l'ordre dels 21 a 26, puntualment als 27 graus, sempre més elevades a punts del ponent de cada una de les illes, amb aquest vent de component est en conjunt fluix, però en qualque cop moderat a les costes exposades, per tant també situació marítima una miqueta més alterada qualque redol de maró. La previsió pels següents dies, atenció, perquè sembla que també vendrà acompanyada de pols en suspensió.
Informatiu matí. Esports.
Set i 35 minuts, encetam la informació dels esports. L'Illes Balears Palma Futsal visita avui la pista del COE de la primera divisió. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia. El conjunt mallorquí s'enfrontarà al Ribera Navarra amb l'objectiu de sumar una victòria per consolidar-se dins la zona de classificació per disputar, quan acabi la lliga regular, el play-off pel títol. És el tècnic del Palma, Antonio Vadillo.
Sempre ha sido una pista complicada, el pabellón es pequeño, que la gente aprieta. Un buen equipo con muy buen entrenador que además que nos conoce bastante, así que partido que nos va a obligar una vez más a estar a nuestro máximo nivel competitivo.
Per aquest partit, el tècnic andalús ha volgut donar descans a jugadors importants com Alisson, Fabinho i Mario Rivillos, que no han viatjat amb l'equip. Cal recordar que el Palma disputarà d'aquí a 10 dies la Final Four de la Champions i el seu entrenador també ha parlat de saber gestionar la plantilla.
Bueno, a los jugadores lo que les gusta es jugar, eso es cierto, ¿no? Lo único que también es verdad que muy a la esquina tenemos una competición muy importante y creo que ahí es donde más hincapié estamos haciendo a nivel de gestión mental, ¿no? De estar focalizado en los partidos de liga regular porque tenemos cierto colchón, pero no nos podemos dormir tampoco.
Recordam que aquesta partida entre el Ribera Navarra i el Palma Futsal començarà a les 8 del vespre i el podreu seguir, com sempre, en directe per IB3 Ràdio. I en futbol, la nit es va disputar l'Espanyol 0, Llevant 0. Amb aquest marcador, el Mallorca acaba la jornada 17a amb 35 punts a 1 de la zona de descens. Aquesta zona vermella l'ocupen ara mateix el Sevilla amb 34 punts, el Llevant amb 33 i l'Oviedo amb 28. Amb l'empat d'ahir, l'Espanyol continua sense guanyar aquest any 2026 i el Llevant s'acosta a la zona de permanència. Són el tècnic del Llevant, Luis Castro, i el de l'Espanyol, Manolo Jiménez.
Se pueden pasar muchas cosas en el fútbol, pero una cosa era que el equipo iba a dar 100%. Que no había un jugador que no iba a darlo, sino no iba a jugar. Estoy contento que al final no estaban contentos. Eso me da la certidumbre que van a continuar peleando por el club. Vamos a dar la vida por el club.
También hay que tener en cuenta que los jugadores son personas que llevan una carga o una mochila importante, que igual que la primera vuelta la dinámica te llevaba a ganar incluso alguna vez que no merecías, ahora incluso a veces que mereces ganar no lo consigues. A partir de ahí lo único que te queda es seguir con mentalidad y seguir apretando, no hay más.
Pel que fa al Mallorca, l'equip tornarà a entrenar avui de matí a Son Bibiloni per preparar el partit de divendres contra el Girona. El tècnic Martín de Michelis espera recuperar per aquest importantíssim partit a l'Ubumbo. I a la Champions, avui es disputarà el primer partit de les semifinals de la màxima competició europea, quan siguin les 9 del vespre, el Paris Saint-Germain, dirigit pel tècnic espanyol Luis Enrique, rebrà la visita del Bayern al Parc del Princes per disputar el partit d'anada. I demà serà el torn de l'Atlètic de Madrid, que s'enfrontarà a l'Arsenal de Mikel Arteta a les 9 del vespre a l'Estadi Metropolitano. El jugador de l'Atlètic de Madrid, Marco Llorente, pensa que el partit de demà marcarà l'eliminatòria.
Son eliminatorias tan difíciles que todos los detalles tienes que estar bien. Si uno flojea, al final se te escapa la eliminatoria. Entonces, todo, concentración, ser conscientes que el primer partido marca mucho la eliminatoria, gestionar esa presión, gestionar ese estrés, futbolísticamente estar de 10.
I en bàsquet, la plantilla i el cos tècnic de l'Azul Marino va ser rebuda ahir cap vespre al Consolat de Mar per celebrar l'ascens a la Lliga Femenina. A l'acte també es van lliurar una sèrie d'obsequis per part de les primeres autoritats de les Illes Balears i de la Federació de Bàsquet de les Illes. Maria Espanya, jugadora de l'Azul Marino.
Per això és molt especial i me sent superfeliç i molt orgullosa de poder estar aquí, agraïda de que m'ho rebin aquí. I al final, bueno, és que per tots els mallorquins poder celebrar a casa teva i amb la teva gent, jo crec que és el cop més guapes que te poden passar una carrera esportiva.
I un darrer punt de bàsquet, perquè Noah Morrow ha firmat per una de les millors universitats dels Estats Units i donarà el vot a Amèrica aquest mateix estiu. L'ala pivot mallorquina, que aquesta temporada ha jugat a l'Araski de la Lliga Endesa, s'uneix a Luisana de la primera divisió de l'Associació Nacional Esportiva Universitària.
Gràcies, Miqui. Són ara les 7:40. Faim una pausa i anem en directe fins al Alcúdia.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Comença la temporada nàutica amb el Palma International Boat Show. Del 29 d'abril al 2 de maig, Palma es converteix en el centre del món nàutic. Hi trobaràs les darreres novetats en embarcacions, innovació, equipament i serveis i la major exposició de velers de gran eslora de la Mediterrània. Sent la passió per la nàutica a Palma. Govern de les Illes Balears. Tens una idea de negoci tecnològica? La Cambra de Comerç de Mallorca obre el programa Impulsa Startup. Formació i mentories per fer de la teva idea un producte real. I premi de 1.600 euros per a la millor proposta. Gratuït, finançat pel Fons Social Europeu i el Govern. Informació a cambramallorca.com.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Passen 41 minuts de les 7, anem fins a Alcúdia, la contestació, el segon cable elèctric entre Mallorca i Menorca. Ha entrat en una nova fase, amb més pressió social, nous informes tècnics i un front crític de cada vegada més ampli. Dia 13 de març es va posar damunt la taula un informe tècnic i ara el debat, que inicialment era pel traçat de la infraestructura, s'ha estès a qüestions ambientals i de model territorial amb veïnats i ecologistes reclamant revisar fons el projecte. La publicació de l'informe independent, encarregat per l'Ajuntament d'Alcúdia i les al·legacions presentades per ANACA, el GOP i Arrels Marines, han reforçat la demanda d'aturar o replantejar la tramitació abans de fer passes irreversibles. El nostre company Toni Escanillas és a la plaça de l'Església d'Alcúdia i ara hi anem en directe. Toni, bon dia.
És així, bon dia, i aquestes entitats precisament s'havien de reunir amb l'Ajuntament, però la sobtada mort d'un regidor socialista varen fer posposar aquesta trobada, tot i que han anat fent passes per aproximar-se també a l'Ajuntament. Avui, hora baixa, precisament, s'han de tornar a reunir amb ells. Ara, precisament, en podem parlar Antoni Vive, que és el president d'ANACA, d'aquesta associació pel nou acord del cable d'Alcúdia. Toni, bon dia.
Bon dia.
Bé, d'entrada, l'oposició social torna a prendre força, s'han sumat a la causa GOP, Arrels Marines. Què és el que diuen? Quins informes contau? A trets generals, com canvia la perspectiva del problema i què espereu també de la reunió avui, hora baixa?
Bueno, són dues preguntes. El problema, aquí nosaltres defensem les entrades de Vilacudi. Abans de defensar les entrades de Vilacudi sempre serà defensada, i inclús quan el Partit Popular estava a l'oposició també va fer una moció per entrar per Vilacudi. Ara hi ha un estudi que ha fet 60 vegades biologia aplicada, bon, recolza, centrat per saber el codi, i argumenta tots els seus fonaments, la viabilitat d'entrar per saber el codi, que és més factible, que és millor entrar per saber el codi, no romp Posidònia, en la quantitat que diuen ells, i no romp el que és Ren Natura 2000, CEPA, també, tot aquest, no passa per Polenti, no passa per la Bovera, passa de Ferranau, entra directament per les canonades de Morterai, i aquí s'estalvia molta de feina. I com que hi ha aquest informe, lluitam perquè arrel amb aquest informe que mos dona força perquè el cap lenta per saber el codi.
I què espereu de la reunió?
La reunió d'avui, sí, la reunió d'avui és una reunió que va demanar Unides Podem un ple, que aquest informe, la publicitat, s'ha donat publicitat, que s'exposarà en el públic explicant el contingut d'aquest informe. I arrel d'aquesta sol·licitud, van acordar que sí, per unanimitat, es posarà públicament aquest informe, i avui esperam... diguem, posa informació explicativa segon cable. No parla de l'informe en concret, però suposant que ha de ser de l'informe perquè s'acord que se va adoptar en el pla.
En quines expectatives hi anava? Anava amb idea de trobar una certa via cap al consens o una oposició per part de...
Bueno, jo entenc que oposició per part del consistori no n'hi ha d'haver, perquè de moment que unànimament de reple acorden sentar per cedir el CUDI, jo crec que han de lluitar perquè es cap d'entre per cedir el CUDI. En totes les forces que tenen, com són, presentar al·legacions, que en aquest moment se podrien presentar fins i tot perquè ara hi ha el cable que va de Mallorca a Menorca, que fa el mateix recorregut invers terrestre i surt per la ferradura cap a Menorca, per tant se podria al·legar, i jo en el darrer ple vaig dir que de moment que acceptaven sentar per el CUDI que havien de fer al·legacions en el cable Menorca-Mallorca, Mallorca-Menorca, i que en el suposat cas que s'estimessin les al·legacions, de moment que ells acorden el consistori per unanimitat acorda sentar per saber el CUDI, s'han de dur fins al darrer extrem, si cal anar en contenció administratiu, anar en contenció administratiu. Per tant, esperances n'hi ha, perquè sempre, mentre hi ha dividida esperança i mentre hi hagi lluit un punt per poner en ferramós per lluitar, han de lluitar, i per tant, com que aquest punt el tenim, entenc que han de lluitar fins a aconseguir que entri per saber el CUDI.
Notau que ha canviat també d'alguna manera el suport social, el fet de comptar nous informes? Heu notat també que el poble vos dona més suport?
El suport social sempre hi ha estat. El poble no entén, parlis amb qui parlis, pot haver un 5% que no, però el 95% diu que no entenen perquè no entren per saber el CUDI. Aleguen temes de Posidònia. La Posidònia està més afectada per la videopollència i està més qualitat. A més, l'informe que va fer la BBA, esclar, diu que hi ha imprecisions de detectar la cartografia del promotor al compliment de la directiva 2024, diu com que és necessari dur a terme una actualització de la cartografia bionòmica perquè té més de 2 anys d'antiguitat. De moment que l'estudi que ha fet el Centre de Biologia Aplicada no coincideix en el que ha fet l'estudi d'impacte ambiental, hi ha diferències en tema Posidoni. Com que té una antiguitat superior, s'ha de fer un altre estudi. Nosaltres, per nostre caire, hem fet un escrit a Miteco, com a associació, perquè nosaltres feim el que podem, no tenim, arribam aquí on arribam. Hem parlat, quan va venir per restar el CUDIA, director de la fundació de Miteco, li vaig parlar amb ell, li van presentar-se a la documentació i va dir, enviem-la i donen un curs aquí on sigui. Després hem tocat en Vicent Vidal, que és un diputat de Suma més per Mallorca, que també li hem passat, perquè toqui aquí on ha tocat, nosaltres no poden fer res més. I també estem mirant si poden tocar a Europa, que creiem que Europa és important, tocar Europa. I estem amb això ara.
Idò, Toni, moltes gràcies. Estarem pendents, evidentment, de com va la reunió d'avui hora baixa, quins són els acords que ens surten, i gràcies per haver-vos atès.
A vosaltres per la amabilitat que teniu un altre. Gràcies.
Idò, això és tot, companys, des d'aquí, des de la plaça de l'Església d'Alcúdia, i com dèiem, pendents d'aquesta reunió d'avui hora baixa.
Gràcies, Toni Escanelles, en directe des d'Alcúdia. Són ara les 7:48, canviant d'assumpte. El govern estudia reclamar responsabilitats a la constructora que reformava els pisos de l'Ibavi afectats per l'explosió a Eivissa.
Ha traslladat l'expedient als serveis jurídics de la comunitat al cas de l'explosió als pisos de protecció d'Eivissa. L'objectiu és preparar una reclamació de responsabilitats a l'empresa constructora que treballava en la reforma dels immobles. Aquest dilluns s'ha confirmat el reallotjament de les darreres famílies afectades. Les despeses corren a càrrec de l'Ibavi.
I després de prop de dues dècades d'espera, les obres de la futura comissaria de la Policia Nacional de Maó ja estan en curs. El passat mes de març, les excavadores començaren les feines en el solar situat entre la Via Ronda i el carrer de Borja Moll, i ahir ja s'hi va posar la primera pedra, Axel Camarasa.
El nou edifici tindrà més de 4.000 metres quadrats i 5 plantes. Constarà d'instal·lacions modernes i accessibles, espais específics per a l'atenció a les víctimes, una galeria de tir i també tecnologia d'última generació per reforçar les tasques de recerca i prevenció. Les obres tenen un termini d'execució d'un any i mig, de manera que la nova comissaria podria entrar en funcionament a finals de l'any que ve. Alfonso Rodríguez és el delegat del govern a Balears.
Su policía nacional, que hace un extraordinario trabajo aquí en Mahón, y todas las fuerzas y cuerpos de seguridad en Menorca, policía y guardia civil, con la colaboración de la policía local, necesitábamos mejorar sus instalaciones, y esto mejora la atención a la ciudadanía que venga a la comisaría de policía a cualquier tipo de trámite y mejora el desempeño de la propia policía nacional.
El pressupost total del projecte és de 13 milions d'euros. La Policia Nacional de Mahó compta amb 172 agents.
I un despatx d'arquitectura a València ha estat el guanyador del concurs d'idees per l'ampliació de la residència d'Uy Alfàs a Sa Pobla. La millora del geriàtric permetrà duplicar-ne el nombre de places, que passarà de les 40 actuals a 80. El solar es va adquirir l'any 2022 i una vegada fet el concurs d'idees es redactarà el projecte bàsic per licitar les obres, que suposaran una inversió de 6,8 milions d'euros.
El projecte d'ampliació de la residència Uy Alfàs preveu reforçar no només la capacitat, sinó també la funcionalitat del centre. Serà un nou edifici de 3 altures, la planta baixa hi haurà els espais comuns i els serveis d'administració, i a les plantes superiors les habitacions per als usuaris. Tindrà una superfície construïda de 2.700 metres quadrats amb zones enjardinades i un entorn construïda de 2.700 metres quadrats amb zones enjardinades. Esther Sanchís és l'arquitecte i Alejandro Mora, director del Consorci de Recursos Sociosanitaris i assistencials de les illes.
El que tractem en tot moment és de fer una residència oberta amb vistes.
Intentant dissenyar edificis que tinguin més relació amb l'entorn, amb una materialitat que també els ajudi, no?, a fer aquesta transició d'estar a casa seva per incorporar-se a aquest nou recurs.
La capacitat de la residència passarà de 40 a 80 places i es preveu que estigui acabat el 2030.
I de l'àmbit judicial, Soraya Sáenz de Santa Maria ha negat haver tingut cap constància de la trama Kitchen mentre ella era la vicepresidenta del govern de Mariano Rajoy. Així ho ha confirmat com a testimoni l'Audiència Nacional en el marc del judici contra l'excúpula del Ministeri de l'Interior l'any 2013, acusada d'orquestrar una operació amb fons públics per assetjar i confiscar material comprometedor pel PP a l'extresorer Luis Bárcenas. La Popular ha negat qualsevol vinculació amb el cas Kitchen.
¿Usted recuerda esta información?
Yo no recuerdo esa información. Yo no tengo ninguna constancia de esa operación durante mi época de gobierno.
No, pero no le pregunto tanto por la existencia de la operación, sino por las informaciones en relación con esta posible operación.
Pues mire, no lo recuerdo. Si salieron públicamente las leería, pero no las recuerdo.
En la mateixa línia s'ha manifestat l'altre testimoni destacat d'avui, el senador Javier Arenas.
Ha reconegut una amistat amb Luis Bárcenas, tot i assegurar que es va trencar pels escàndols que varen esquitxar l'extresorer del PP.
Hay dos hechos muy relevantes, toda la polémica de los papeles Bárcenas en los medios de comunicación y, en segundo lugar, también en los medios de comunicación, las cantidades que el señor Bárcenas mantenía fuera de España. Yo creo que esos dos hechos fueron muy relevantes para que esa relación de amistad desapareciera.
La ronda de declaracions de testimonis de la setmana l'ha encetada el fill de Luis Bárcenas.
A mí me habló en su día de unas grabaciones en los que subí al despacho de Mariano Rajoy en presencia de Javier Arenas y creo que el detalle no me acuerdo bien, pero como que les daba, o sea, como que la contabilidad, algo de la contabilidad B, de un remanente que había quedado allí. y donde se hablaba un poco de eso, pero no recuerdo exactamente cómo fue la conversación. Sí que hubo una conversación que tenía, me contó que había grabado, en la que estaban esas dos personas presentes.
Willy Bárcenas ha confirmat que el va sentir espiat i perseguit per persones enviades per la cúpula del Ministeri de l'Interior, també que té sospites que qui era el xòfer de la família i que avui seu al banc dels acusats era un confident de la trama que facilitava informació sobre la família de l'Estresore.
Això va ser ahir. Avui està previst que declari en qualitat de testimoni a l'Audiència Nacional el coronel de la Guàrdia Civil, Diego Pérez de los Cobos. Era el responsable de controlar els fons reservats del Ministeri de l'Interior quan presumptament es varen destinar a l'espionatge. I un altre judici que continua a l'Audiència Nacional és el de la família Pujol per la suposada fortuna oculta a Andorra. Aquest dimarts declara el primogènit Jordi Pujol Ferrusola. Serà el primer dels 7 germans que passaran pel banquet dels acusats i ho farà després que el patriarca i expresident de Catalunya, Jordi Pujol, hagi quedat fora del procediment.
Així ho ha decidit el tribunal després que una valoració mèdica hagi finalment confirmat que no es troba en condicions de ser jutjat pel seu deteriorament cognitiu.
La conclusión que saca o ha obtenido el tribunal es la imposibilidad del señor Jordi Pujol Soley de permanecer con plenitud de conocimiento, capacidades en este juicio, con lo cual se acuerda que a partir de este momento queda, no quiero utilizar la palabra expulsado, pero que sí, efectivamente, o sea, queda fuera del procedimiento, una palabra.
Per tant, amb aquesta decisió, el tribunal tanca definitivament la causa. Recordem que es va obrir fa ara ja 12 anys i després que la família Pujol fes pública en carta en què confessava que havien amagat fons milionaris a Andorra. Segons la seva versió, procedien de l'herència del seu pare, Florenci.
I el Tribunal Suprem aquest dilluns s'ha viscut la jornada més llarga del judici pel cas Mascaretes que seu al banc dels acusats a l'exministre socialista José Luis Ábalos. Acabat passades les 12 de la nit i ha durat més de 14 hores, els agents de la Unitat Central Operativa de l'UQ han conclòs que qui fou titulada cartera de transports va tenir un paper fonamental en la trama, però que qui manava era el presumpte comissionista Víctor de Aldama. També han descartat manipulació dels àudios de Coldo.
Evidentemente el papel de Ábalos es fundamental. Sin Ábalos no podrían haber hecho casi ninguna de las cuestiones que emprendieron. Pero bueno, al final quien paga es Aldama y quien exige. O sea, se ven en diferentes episodios cómo además les exige de manera contundente.
I de la crònica internacional, la Fiscalia dels Estats Units ha acusat de manera formal l'assaltant de la gala de corresponsals. Entre els càrrecs que se li imputen, destaca el d'intent d'assassinat contra el president nord-americà Donald Trump.
També s'acusa Cole Allen de transportar armes entre estats i utilitzar una arma de foc durant la comissió d'un delicte violent i no es descarten càrrecs addicionals a mesura que avanci la investigació. La fiscal del districte de Columbia, Jenny Pirro, no té dubtes.
But make no mistake, this was an attempted assassination of the president.
Afirma que va ser un intent d'assassinat i que l'objectiu de l'assaltant era clar, matar al màxim d'alts càrrecs possibles. Per part seva, la portaveu de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, diu que el culte a l'odi originat per l'esquerra va provocar l'atac contra Donald Trump.
Those who constantly falsely label and slander the president.
Washington també denuncia que els qui titllen de feixista a Trump des del Partit Demòcrata i els mitjans alimenten la violència contra ell.
I un centenar de països, entre els quals Espanya, han reclamat la reobertura de sense traves ni taxes de l'estat d'Hormuz. En un comunicat conjunt han rebutjat qualsevol intent, diuen, il·legal d'amenaçar o de suspendre els drets i les llibertats de navegació.
Tot quan el secretari d'Estat dels Estats Units, Marco Rubio, ha dit en una entrevista a la Fox que no tolerarà que l'Iran decideixi quins països utilitzen aquest enclavament estratègic.
Yes, the straits are open as long as you coordinate with Iran, get our permission or we'll blow you up.
Bé, n'ha parlat el secretari general de l'ONU, Antonio Guterres.
I appeal to the parties, open the straits. Let ships pass.
Que ha fet una crida, l'escoltam obrir l'estret i ha instat a les parts implicades en la guerra a l'Iran a dialogar, precisament quan hem sabut que Teheran ha anunciat que estudia reprendre les converses.
I el president de la Comissió d'Investigació d'Accidents Ferroviaris, Ignacio Barrón, creu que la mala sort va tenir una càrrega important a l'accident d'Adamuz, on varen morir més de 40 persones.
Barrón ha declarat a la Comissió d'Investigació del Senat sobre l'estat de la xarxa ferroviària a l'estat i assegura que varen coincidir dos fets importants.
En este accidente concreto de Alamuz ha habido una carga importante de mala fortuna, de una coincidencia de dos hechos, un descarrilo atípico y una circulación en sentido opuesto, y eso no sé yo si se podría haber evitado. No, hay que tener en cuenta que los accidentes todos son evitables, por supuesto, todos son debidos a alguna causa.
Son ara les 7:58, anem amb la cultura.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
Fotògraf, artista conceptual, docent, assagista, crític i promotor d'art, Joan Fontcobertes, també a partir d'ara una galàxia. O al Manco així s'han batejat les exposicions que, com fa anys que no passava, durant la seva obra al Casal Solleric de Palma i a la Fundació Toni Catany de Llumajor. Una magnífica oportunitat per accedir a la seva obra més recent, però també a feines més antigues.
Sí, perquè que l'artista ha passat pel sedàs de les noves tecnologies, sí, de la temuda i adorada intel·ligència artificial, perquè per a Fontcobertes la seva irrupció és només una passa, és només, de fet, això més en l'evolució que marca la història de la fotografia que enguany commemora els seus primers 200 anys.
Una fotografia basada en l'alquímia, la llum, la química, etc., a una fotografia basada en els algoritmes, que són les dades, la computació, el processament, etc. No? Això produeix una allau d'imatges, un tsunami icònic, que ja no només representa el món, ja no només és una mediació entre nosaltres i el món, sinó que crea món, que crea realitat en la qual bona part de la nostra experiència té lloc.
I dèiem que Galàxia Fontcobertes és el nom que s'ha donat a aquestes diferents propostes, a la qual també s'hi suma una mostra també a la galeria de Xavier Fiol, un títol que per al fotògraf és més que adequat.
Amb la cultura arribarem a les 8 del matí i continuarem repassant les qüestions més destacades de l'actualitat d'aquest dimarts.